Al cafè de la ràdio, Núria García.
La contaminació atmosfèrica que afecta Catalunya i especialment les grans ciutats està provocada per diferents elements: les indústries, les emissions que generen forns i calefaccions i sobretot els cotxes. En els darrers anys, les emissions que produeixen les indústries han baixat en picat perquè les administracions i les empreses s'han posat les piles per tal que el fum que surti de les xemeneies de les indústries sigui potencialment menys contaminant. Tot i això, les indústries segueixen generant un 20% de les emissions i les obres un 10%. Ara bé, si ens fixem exclusivament en l'òxid de nitrogen, un aspecte sobre el qual Europa ja ha tocat el crostó a l'estat espanyol, un 80% d'aquestes emissions provenen directament dels cotxes. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell Xavi Carol, que és investigador del CSIC.
Aquest contaminant és el 80% del trànsit rodat. Per què? Pues perquè la indústria ha millorat molt, s'ha fet molta pressió en la directiva d'emissions industrials que es va aplicar l'any 2008 a l'estat espanyol, també la directiva de grans instal·lacions de combustió, la industrial que he dit. En canvi, els cotxes, el que ens ha produït és que els vehicles dièsel, des de l'any fabricats des de l'any 2009 endavant, no van baixar la contaminació, sinó que la van incrementar.
A més, recalca Carol, les indústries a dia d'avui no són dins de les ciutats, però els cotxes sí que són a tocar de tots nosaltres.
I és que una ximeneia d'una fàbrica generalment està fora de la ciutat, mentre que els vehicles es mouen entre nosaltres. I per tant, encara que en tones siguin el 50% de les emissions d'òxid de nitrogen, al produir-se aquesta emissió molt més apropada al ciutadà, l'efecte en el que respira el ciutadà és molt més gran.
Ara ja sabem que un dels focus més actius i preocupant de la contaminació són els cotxes, però com els combatem? De moment, per combatre aquesta realitat, l'àrea metropolitana de Barcelona ha plantejat posar en marxa una zona de baixes emissions permanent en una superfície de 95 metres quadrats que funcionarà de dilluns a divendres i en horari laboral de 7 del matí a 8 del vespre i que es preveu que tingui afectacions directes sobre 125.000 vehicles. El mecanisme per restringir el nombre de vehicles que entrin a la zona pròxima a les rondes entrarà en vigor a partir del 2020. Una mesura que s'aplicarà sobretot, ho dèiem, a l'entorn de les rondes que donen accés a la ciutat de Barcelona i que per Marc Iglesias, responsable de projectes de mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona, tindrà un impacte directe en una millora de la qualitat de l'aire, però que s'ha d'allargar més enllà d'aquest àmbit.
A la zona de baixes emissions, tal com es posarà en funcionament a partir del 1 de gener de 2020, engloba el territori de l'interior de les rondes de Barcelona. Estem parlant de 5 quilòmetres quadrats de la zona de baixes emissions més gran del sud d'Europa i és un primer pas. Esperem, doncs, que amb l'acompanyament dels municipis fora de l'entorn metropolità, doncs també anem extenent aquests àmbits de mobilitat protegida o d'aire protegit on els vehicles més contaminants no puguin circular i, per tant, animem a la resta de municipis més enllà de les fronteres metropolitanes que també segueixin aquesta estela d'implantar zones de baixes emissions.
Ara bé, Ecologistes en Acció considera que és una bona proposta del tot insuficient i que el camí que han de permetre les administracions no passa per canviar el perfil de cotxes que entren a les ciutats, sinó per directament evitar que el màxim de vehicles privats ho facin. Ho explicava en una entrevista al Cafè de la Ràdio la Maria García d'Ecologistes en Acció.
No es tracta de canviar el vehicle, es tracta de canviar el model, reduir. Aquestes polítiques és molt senzill, simplement s'ha de fer càlculs i l'indicador és clar, quin percentatge de reducció d'emissions aquestes mesures aconseguirà. Nosaltres estem demanant sobre aquestes zones de baixes emissions i encara no ens han presentat els càlculs. Si no ha funcionat a altres ciutats que han aplicat des de fa 5-10 anys, no funcionarà a Barcelona.
De fet, l'ecologista considera que cal caminar per posar en marxa mesures que siguin realment eficaces per poder millorar la qualitat de l'aire de les ciutats i que, per tant, impliquin una rebaixa considerable del nombre de vehicles que hi circulen. En aquest sentit, aposta perquè els conductors s'hagin de rascar les butxaques.
La mesura que ha estat efectiva en el minut zero és una taxa anticontaminació que apliqui a nivell de la ciutat. En el cas de la ciutat de Barcelona estem demanant que apliqui al ús del vehicle, especialment al ús individual. El que veiem diàriament, de dilluns a divendres, són aquests vehicles cada cop més grans aquest SUV tot terreny i podem mirar com l'ocupació és de 1,2, o sigui, un ocupant un vehicle d'una tonelada i mitja o tres. Aquest és el model, el problema que tenim a les nostres ciutats.
En tots aquests casos, però, s'aposta pel transport públic, un transport col·lectiu que ha de permetre retirar cotxes privats de la via pública. Ara bé, per Maria García, l'aposta directa ha de ser pel tramvia, un mètode de transport molt més econòmic d'implantar i més sostenible.
Aquestes eren les bases que es posaven en aquest Congrés de Qualitat de l'Aire que s'està fent aquests dies a Fira Sabadell i del qual ens en feia aquest resum la Mireia Sanz en aquest reportatge. Tot plegat, a continuació abordem aquesta temàtica, com Sabadell pot fer front als problemes de contaminació que arrossega i sobretot com pot replantejar la seva mobilitat interna per lluitar contra una problemàtica com és la del canvi climàtic. I per abordar totes aquestes qüestions tenim avui amb nosaltres tres experts en la matèria que ens oferiran el seu punt de vista sobre el tema. Són el José Luis Barón, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Sabadell. Molt bon dia.
Molt bon dia.
El Pau Avellaneda, urbanista i geògraf. Molt bon dia.
Bon dia.
I també el Lluís Albarracín, del col·lectiu Protegim els Vianants. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs heu sentit aquest reportatge i el que de ben segur ningú dubta és que el cotxe és un problema avui dia. Com es pot abordar aquesta problemàtica en les zones de baixes emissions, que era un dels temes que sortia a debat en aquest congrés? Pot ser una primera solució? Qui vulgui.
Sí, molt bon dia, Núria. Les zones de baixes emissions és un... Des del meu punt de vista és un pas més enllà, és un pas a més que hem de fer, perquè les ciutats estan abocades a solucionar aquest problema de la contaminació. La població s'està concentrant a les ciutats, actualment doncs, pràcticament el 80% de la població mundial està localitzada als centres urbans i aleshores doncs, totes les emissions que es produeixen, ja sigui per la mobilitat, pel transport, o ja sigui per la indústria, doncs són les que els ciutadans i els veïns de les diferents ciutats estan patint. Les zones de baixes emissions, igualment des del meu punt de vista, s'han de no únicament focalitzar en una àrea estricta de la ciutat, sinó que crec que el que s'han de plantejar és a nivell de ciutat. Aleshores, a nivell de ciutat en general, perquè no només s'ha de tractar un punt, perquè sinó el que estarem fent és desplaçar els vehicles cap a un altre àmbit, sinó que abordar-ho d'una forma íntegra per aconseguir una reducció general de la circulació a la ciutat. Això com es fa? Doncs, des d'un punt de vista de mobilitat interna, apostant pel transport públic, apostant per la mobilitat a peu, apostant pels modes de mobilitat personal que actualment estan sortint i cadascun doncs, amb el seu èxit determinat, però també a nivell extern doncs, hi ha una cosa que sí que és certa, doncs, que la gent s'ha de moure, les mercaderies s'han de moure i hi ha una necessitat, amb la qual cosa doncs, el que no podem fer és quedar-nos com un bolet, entre cometes, amb el nostre entorn. Doncs, aleshores, des d'aquest punt de vista sí que s'ha de resoldre la mobilitat de pas a la ciutat i sobretot promoure que tots aquells desplaçaments que es realitzin internament a la ciutat doncs, es facin en modes sostenibles i els desplaçaments externs doncs, fer que no passin per la ciutat i a més doncs, tots aquells que sigui possible potenciar el transport públic o potenciar altres mitjans de transport com pot ser la bicicleta per aquells desplaçaments més curts.
Pau.
Sí, per complementar una mica el que deia José Luis ara, no? Dues reflexions. La primera, no només hi ha contaminació a Barcelona, és a dir, aquí la Generalitat, l'àrea metropolitana, etcètera, està posant els cavalls, diguem, no? Està posant moltes mesures, està posant algunes mesures per resoldre el problema de contaminació a Barcelona, però hi ha moltes altres ciutats que pateixen exactament el mateix problema. Per tant, hauríem d'expandir això, no només a tota la ciutat, com deia José Luis, sinó a totes les ciutats que pateixin, no? Entre elles Sabadell, per exemple. No? S'han de fer mesures a Sabadell per caminar cap a un aire més net, diguem-ho així, no? I la segona qüestió, una mica arrel del que plantejaves, és que el cotxe no només contamina, el cotxe produeix molts altres efectes. No? Aquí tenim un representant, ens ho explicarà, no? Protegim els vianants, que neix del que neix, no? D'un accident mortal amb un nano. Per tant, hi ha un tema de seguretat viària, però hi ha un tema de qualitat de l'espai públic, hi ha un tema d'ocupació, de sobreocupació de l'espai públic dedicat exclusivament a la mobilitat motoritzada. etcètera, etcètera. Per tant, s'ha de fer un enfoc, això, ampli, territorialment parlant, i integral, integrant tots els elements que afecten o que comporta el fet de moure'ns com ens movem.
El Lluís, ara ho apuntava el Pau, representant de Protegim els Vianants, més enllà de la mobilitat i del fet de que el cotxe potser doncs, tradicionalment ha tingut un protagonisme dins les ciutats que sembla que el camí és anar revertint aquesta situació, a Sabadell en els últims anys s'han fet algunes actuacions per mirar de treure protagonisme al vehicle privat i donar-li al ciutadà, als vianants. No sé, des del vostre punt de vista, s'està trobant aquest equilibri o s'han fet passes però encara queda molt recorregut?
Nosaltres creiem que queda bastant de recorregut per fer encara, hi ha marge de maniobra. La ciutat, Sabadell, sobretot tota la zona del Sempre, Eixample, etc., es va dissenyar, es va construir, es va desenvolupar abans que apareguessin els vehicles motoritzats. Per tant, té una estructura, té una forma de carrers, té una geometria molt concreta que fa que realment o hi cap una cosa o hi cap l'altra. És a dir, o deixem persones que circulen o deixem cotxes que circulin, però tots alhora no hi cabem. El curs passat, a l'escola Enric Casasses, vam desenvolupar un projecte amb els alumnes de 6è que tractava de mirar de quina forma els petits doncs van caminant fins a l'escola, perquè la majoria dels alumnes de l'Enric Casasses acostumen a accedir al centre caminant. Però clar, llavors es troben moltes situacions perilloses, de dificultat, habitualment cada dia. I aleshores els més petits podem pensar que van acompanyats dels seus pares, i això doncs, pot ser una ajuda, però hi ha un moment que nosaltres esperem que els nostres fills, els alumnes dels centres, doncs, agafin autonomia i puguin doncs, fer una cosa tan simple com anar sols a escola quan sigui possible. Doncs, aleshores es troben doncs, voreres estretes, cantonades de voreres que estan rebaixades perquè els cotxes puguin girar sense problemes, però aleshores els cotxes envaeixen la vorera, es troben situacions en les que hi ha poca visibilitat, perquè com que deixem que els cotxes aparquin a tots els llocs que és possible, doncs una persona de 1,20 m, que seria no, doncs un alumne de tercer, de segon, de primària, doncs no es veu quan un cotxe que circula ha de mirar si hi ha algú travessant el pas de peatons. Aleshores la idea del projecte era doncs, que els alumnes del 6è estudiessin quins camins feien servir els petits, que identifiquessin punts conflictius, diguem-ne punts negres, és a dir, llocs on hi ha dificultats que es trobaven cada dia, llavors que anessin al lloc, que els miressin, que els analitzessin, van fer una espècie d'anàlisi matemàtica dels recorreguts, de les distàncies, de les mides, dels temps, etc. I a partir d'aquí es van generar un conjunt de recomanacions. Les recomanacions eren dels alumnes de 6è cap a la resta de l'escola, cap als seus companys, cap als petits, no? Diguem que solien, tenien aquest rol de jo sóc el gran de l'escola i et vaig explicar com veig jo, com he entès que és la realitat, el fenomen que tenim davant i com ens hi podem enfrontar. I això té un punt de pragmatisme, té un punt de vista una mica trist, en el fons, que és el de ens costa molt canviar la realitat, ens costa molt apartar els cotxes, ens costa molt que hi hagi polítiques concretes perquè realment no ens els trobem. Aleshores, què hem de fer? Actuar nosaltres en conseqüència. En aquest cas, jo crec que se'ns alineen els objectius, és a dir, l'objectiu de rebaixar la contaminació em sembla indispensable, és salut per tots. I si pensem en els xavals de les noves generacions, ells estan molt més conscienciats que nosaltres. Però des del punt de vista de la seguretat vial, de l'ús de l'espai, de la vida que es fa a les ciutats, també és molt important. Els cotxes fan que el 60% de la superfície que tenim al carrer sigui per ells i no per nosaltres. I és una superfície àrida, és a dir, no a ningú li agrada caminar per asfalt. No? Les voreres són molt més agradables. Doncs aquesta és una situació complexa i, com passa moltes vegades, els sistemes tendeixen a autorregular-se, vivim en un món de canvi. Però al mateix temps vivim en un món que és molt resistent al canvi. No? Veiem noves tecnologies, formes de comunicació, noves formes de relacionar-te amb la banca o amb les empreses, etc. Però en canvi els cotxes hi segueixen sent. I el substitut d'un cotxe de vehicle a motor que pesa 1.500 quilos és un cotxe, qui sap si pot ser amb motor elèctric, però que segueix pesant 1.500 quilos, que segueix ocupant el mateix espai, que segueix deixant no, que la resta de persones s'hagin de quedar restringides a la vorera. Per tant, canvien moltes coses, però allò que permet una diferència d'hàbits, una nova vida, queda igual. I això és una dificultat que potser s'ha de buscar una solució més de fons. I no només, ara seré cruel, posar una etiqueta de això volem que sigui zona de baixa contaminació. No? Hi ha molts més mecanismes i potser canviar la vida de les persones, el seu dia a dia és molt més potent.
Clar, no sé si teniu una mica la sensació que potser sí que anem tots a una, és a dir, els ciutadans són conscients que s'han de canviar els hàbits, les administracions també fan alguns passos per anar en aquesta línia, però que a l'hora de la veritat no resulta. I al final el que comentava el Lluís, és molt difícil canviar tot això. Què és el que falta per fer com aquest clic que ens porti a dir, senyors, això és un problema important, no només de contaminació, sinó també de seguretat dins de les nostres ciutats, que és el que ens ha de portar a fer aquest pas per anar més enllà i poder trobar una solució també que garanteixi aquest equilibri amb el que comentava el José Luis, que és s'ha de garantir la mobilitat sostenible i segura dels ciutadans, però també s'han de garantir doncs, que els comerços, les empreses, els negocis, les indústries puguin fer la seva activitat. Com s'arriba a aquest equilibri?
Sí, jo crec que en aquests moments el que hem de fer és aprofitar d'alguna manera el canvi de paradigma que hi ha a nivell de societat, especialment el que comentava Lluís. Hem passat dels anys 70, anys 80, on el cotxe era un bé molt preuat, que era allò a tenir. En aquests moments, doncs, el que la gent jove, especialment, doncs el que valora no és tenir, sinó utilitzar. I això és un dels grans reptes que hem d'afrontar i sobretot que hem d'aprofitar. Per què? Perquè per poder salvar la situació que tenim actualment, doncs gràcies a aquest canvi de paradigma, doncs el que podem fer és que la gent de mica en mica doncs vegi que s'estan produint canvis a la ciutat, que des de les administracions s'expliquin que aquests canvis són pel seu bé, que sí que és cert doncs, que d'alguna manera li pot afectar la seva mobilitat quotidiana o li pot afectar la seva tradició de mobilitat, millor dit, perquè la mobilitat quotidiana finalment la farà igualment, l'únic que amb un altre mitjà de transport, o que pot ser la bicicleta, pot ser el transport públic o fins i tot podria ser anar a peu, perquè a Sabadell doncs, tenim la sort que les distàncies doncs, permeten i l'orografia també permet els desplaçaments a peu i ho demostra que els moviments interns a nivell de ciutat el 60% es realitzen a peu. Aleshores, doncs, el que sí que hem de fer veure a la gent és que amb aquests canvis no només s'aconsegueix un canvi a nivell de mediambiental, que s'aconsegueix un canvi a nivell de seguretat i s'aconsegueix també un canvi a nivell de paradigma social, que d'alguna manera doncs, el que hem de fer i el que hem de recuperar és que les ciutats siguin per les persones, pel desplaçament de les persones, i el que hem de buscar és que el mitjà de desplaçament, el mitjà de transport sigui el més eficient en cada moment. Aquí també no sé si us tirareu a sobre o no, però des del punt de vista de mobilitat, el vehicle privat també és un mitjà de transport eficient per determinats recorreguts. Aleshores, però a nivell de ciutat, des del meu punt de vista, no és un mitjà eficient i amb la qual cosa doncs, és un sistema de transport doncs, que s'ha de gestionar a nivell de ciutat. Però per determinats desplaçaments, a nivell d'eficiència, a nivell de temps, tot i vetllant la seguretat, com bé comentava el Lluís, doncs, és un sistema de transport doncs, que s'ha de tenir en compte. També, com comentava el Lluís, la congestió amb el vehicle elèctric continuarà existint. L'accidentalitat amb el vehicle elèctric, si ha de ser aquest el model, doncs finalment de desplaçament doncs, també continuarà existint malauradament i el que hem de vetllar doncs, són per desplaçaments amb mobilitat sostenible i segura, que és aquest el paradigma que hem d'afrontar.
Clar, amb el vehicle elèctric només se soluciona una part del problema, que és el més enfocat a la contaminació, no tant a la seguretat i a deixar pas al protagonisme pels vianants i pels ciutadans.
De fet, es resol una molt petita part, diem, perquè ni tan sols la contaminació.
Sí, i a nivell local, únicament.
Exacte. Dues coses, efectivament, a nivell local, perquè per produir energia elèctrica també contaminem, i això no es contamina en el lloc de producció. Però és que hi ha una segona part, aproximadament el 50% de la contaminació ve del fregament dels pneumàtics amb el sol, amb el terra, amb l'asfalt, diem, no? I això el vehicle elèctric no el resol tampoc. Per tant, en el fons, de tots els problemes que té el cotxe, el vehicle, en aquest sentit, probablement estem reduint el 5-10% com a molt, no? Per tant, no és la solució, això és evident, no? Respecte a la pregunta que feies abans, el José Luis jo crec que ha explicat molt bé quin és el paper de l'usuari, no? Dels ciutadans normals i corrents. A mi m'agradaria fer èmfasi, ara, i no és per tornar-li, amb l'administració. No, jo crec que hi ha... Quins problemes hi ha, deies, no? Hi ha un problema de valentia, de falta de valentia, sí? I això vol dir falta de valentia política... I a vegades també els tècnics, jo no ho dic per Sabell ni ho dic pel José Luis, però hi ha falta de valentia, és a dir, ho direm al revés. Aquelles ciutats que han aconseguit fer un pas significatiu, un pas substantiu cap a una mobilitat allò, sostenible, segura, saludable, etcètera, etcètera, equitativa, etcètera, és perquè en un moment donat s'han plantejat que allò era el seu programa electoral. Sí? I podem parlar de grans ciutats, podem parlar de París, podem parlar de Londres, podem parlar de Berlín, podem parlar d'Oslo, podem parlar de Pontevedra, podem parlar de Donosti, inclús de Sevilla, si volem, no? I València en tema de bici, etcètera, etcètera, no? Són administracions que han dit prou, aquest problema és greu, ens hi hem de posar, sigui com sigui, sí? I l'hem de resoldre, com al seu moment es van resoldre altres grans problemes que hi havia en la nostra societat, diguem, no? I això ha d'anar acompanyat, a més, de recursos. No val dir, va, farem un pas endavant en aquest sentit i no posar-hi recursos. Això es necessiten molts recursos per revertir aquesta situació. Uns recursos que en aquests moments ja s'estan invertint, el que passa que amb altres coses, no? S'estan invertint per afavorir un model, no?, basat en l'automòbil. Fa 4 dies hem inaugurat un quart carril a l'autopista, la C58, no?, que va a Barcelona, que és l'antítesi de tot això que estem fent. I ens hem gastat molts diners allà. Si aquests diners s'haguessin gastat en Barcelona, en Sabella, en Terrassa, en territori, amb aquest altre tipus de mesures, segurament avançaria més ràpid, que és el que necessitem. Sí?
Clar, en aquest sentit, a Sabadell tenim la Gran Via, que és doncs, una carretera, podríem dir, dins la ciutat, una via fins i tot d'alta capacitat, per on passen molts vehicles cada dia, en hores puntes pràcticament doncs, intransitable. S'està posant damunt la taula la possibilitat de fer aquesta Ronda Nord, que no sé si entra una mica en aquesta incoherència de voler fer un pas enrere amb el cotxe, però al final continuar construint carreteres per donar sortir, per treure'ls d'un lloc, però al final posar-los en una altra banda.
Si em permets, amb això hi ha una frase d'un amic que sempre diu, això és com l'últim pico del drogata. Sí? El drogata o el fumador sempre es fuma l'últim cigarro, es fa l'últim pico abans de deixar-ho. Val? Doncs sembla que aquest quart carril de la C58, aquesta Ronda Nord, aquest quart cinturó, sempre és l'últim pico. No? Escolta, no, si tu vols deixar la droga i vols deixar el tabac, deixa'l. Sí? Aquest últim pico i aquest últim cigarro no et farà cap bé. Val? Si ja saps que l'has de deixar... Però no només, diguem, el pico i el cigarro serà l'últim, efectivament. Val? Però tu construeixes una Ronda Nord, o construeixes un quart cinturó, o fas un carril de l'autopista, i això perdura. Sí? És com si seguissis fumant eternament, o com si siguessis picant eternament. Per tant, no. Això no es resoldrà. O sigui, pots fer, en algun cas, algun petit enllaç, algun petit ajust, però no plantejar una gran infraestructura que el que farà és fer que romangui el model que tenim avui, no?
El Pau plantejava també que s'ha de ser valent per part de l'administració, per part dels tècnics, per impulsar mesures que a vegades poden ser poc populars o com a mínim a primera vista poden ser menys populars però que a la llarga poden significar un benefici, com és el cas doncs, del que està plantejant el col·lectiu Protegim-nos?
Sí, jo crec que és important tenir clar que tots ens costen els canvis. De vegades... tots tenim una posició que és bipolar, és a dir, per una banda volem respirar aire net, volem anar segons pel carrer, però volem fer aquell desplaçament en cotxe perquè és molt més fàcil, no? Perquè, per exemple, per anar al supermercat i carregar la compra per no haver de portar moltes bosses, doncs encara que siguin 1,5 km, doncs a vegades o no ho volem fer o no podem fer-ho perquè les circumstàncies personals no ho permeten. Ens passen més coses a Sabadell. Ens passa, per exemple, que si un circula pels carrers a les 10 o a les 11 del matí, es troba moltes furgonetes de repartidors, d'empreses de paqueteria, que estan repartint doncs, comandes que ha comprat la gent per internet. Això, per exemple, torno amb la idea aquesta d'alinear problemes. Segur que els comerciants del centre de Sabadell veurien d'una forma molt agradable doncs, que els carrers que tenen al seu voltant fossin molt transitables. La gent ja... O sigui, el centre de Sabadell, no, el centre de Sabadell o els barris, és molt difícil anar a comprar a la botiga de barri en cotxe. I ha d'anar caminant. Doncs si el carrer és un lloc per caminar, doncs és més fàcil que s'acostin. I potser faríem que la gent surti al carrer, que visiti aquestes botigues, que compri el que hagi de comprar, en lloc de que li sigui més fàcil, més agradable, més còmode, doncs fer 4 clics i que li portin a casa, que no sempre és més econòmic i no sempre és un millor producte pel client, en el sentit que no té atenció de ningú, no és difícil després gestionar alguns problemes, etc. Per tant, aquests canvis s'haurien d'anar provant, s'haurien d'anar introduint. La Rambla és un espai que els caps de setmana, no, quan es peatonalitza, està ple de vida, i entre setmana doncs, també n'hi ha, però és d'una altra forma. I molts dels carrers del centre són estrets i al final essencialment passen aquests repartidors, els veïns, i llavors potser podien donar-li un altre ús. I aquí seria aquesta idea de posar-se, ser atrevit, fer un plantejament. La gent el rebrà amb dificultats, però potser quan el visqui veurà que val la pena.
Pau. José Luis. Qui vulgui.
Ho dic una miqueta per, bueno, per al·lusions, però en tot cas que compartim la idea. Respecte a l'atreviment, jo crec que des del punt de vista també de la ciutat de Sabadell i personalment, crec que la mesura, per exemple, que és la mesura sempre controvertida de la ciutat, de que passi el transport públic pel passeig sí o no, jo crec que és una mesura molt atrevida mantenir-ho també. No només treure'l, sinó mantenir-ho. Per què? Perquè la ciutat de Sabadell està conformada amb 6 quilòmetres pràcticament de longitud per 3. És allargada, amb la qual cosa doncs, tenim un eix molt potent nord-sud que d'aquest eix de transport públic, per exemple, doncs, el 65% de la gent doncs, vol anar al centre. Sí que és cert doncs, que es poden fer mesures addicionals i que hem d'entrar en regulacions complementàries per tal de fomentar que la gent es faci seu l'espai públic. Però el que sí que hem de ser conscients és de la realitat, de la necessitat de les mercaderies, de la necessitat de l'espai públic, que és diferent al cap de setmana, d'entre setmana, i que en cada moment doncs, pot tenir una regulació variable per adaptar-se a la situació. Respecte al que comentava el Pau de l'último pico que comentava, que m'ha agradat molt l'al·lusió perquè és cert, no? Cada vegada, i des de l'enginyeria de trànsit històrica doncs, dels anys 70 sempre es demanava més capacitat, més capacitat, més capacitat. Això d'alguna manera ja s'ha demostrat doncs, que no anem cap a aquesta línia. Les grans autopistes d'Estats Units de 10 carrils, 12 carrils per sentit de circulació, ja s'està veient que no és, especialment aquí a Europa, doncs, som molt més conscients de que no és la solució. Però sí que és cert, doncs, si em permets, és aquest darrer, no? Aquesta darrera mesura que la ciutat de Sabadell necessita, perquè sí que és cert que la ciutat doncs, té una mancança d'una infraestructura, no li diem infraestructura, amb això estem d'acord, doncs, d'una solució per treure aquest trànsit de pas. Aquesta solució de treure el trànsit de pas, el que està passant a Castellà del Vallès, estem parlant de 27.000 vehicles, dels quals 20.000 són trànsit de pas. Això ens permetria repensar el que seria la Gran Via, ens permetria repensar el que és el trànsit doncs, d'altres eixos, com pot ser l'Avinguda d'Estrasburg, i donar una solució de pas per a aquesta gent doncs, que ha d'accedir a Castellà o ha d'accedir a altres punts. També és cert que la visió no és únicament a nivell de ciutat, la visió també és a nivell de comarca i és, com comentava ell també al principi, el Pau, és una visió també a nivell de Generalitat, fins i tot, perquè clar, nosaltres podem dir, doncs mira, que no passi la gent en vehicle privat cap a Castellà, però si no tenen una alternativa potent de transport públic que pugui absorbir aquests 20.000 vehicles, doncs difícilment tindrem una realitat, que és la que hem de gestionar. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, bueno, és aquesta solució que la ciutat considerem que necessita per poder treballar a l'interior de la ciutat. Que sí que és cert, doncs, bueno, que amb aquest... I em refereixo a l'interior, no al centre de la ciutat, sinó a tota la mobilitat des de Avinguda Mata de Pere, Ronda Collserarca, Estrasburg, fins i tot la zona sud i la resta.
Sí, per al·lusions també, no, jo crec que, vull dir, José Luis feia un retrat interessant, no? Aquest cas de Castellà, que és el particular, el que ens aboca a reflexionar sobre si ronda nords, quarts cinturons, etcètera, no? Clar, hi ha dues opcions, dir, escolta, ens passen 20.000 cotxes cada dia per Sabadell que venen de Castellà i se'n van a altres llocs, val? Per tant només estan de pas aquí a la ciutat, i el que hem de fer és traslladar aquests cotxes a una altra banda, val? Aquesta és una opció. Jo aposto per una altra, que és dir, escolta, aquesta gent que va amb 20.000 cotxes cada dia, hem de fer que el màxim possible d'aquesta gent vagi amb un mitjà de transport que no afecti, val? A la ciutat, perquè no només afecta Sabadell, sinó afecta Terrassa, afecta l'autopista i per tant tots els municipis, tots els ciutadans, de per on passen aquests cotxes. Per tant, en aquest cas és evident que el que hem de reforçar és el transport públic en castellà. Sí? Uh-huh. Sigui augmentant la freqüència de la Vallesana, uh-huh. No? Sigui per llogar els ferrocarrils, sigui, com jo he proposat alguna vegada, fent un tramvia que arribi, no? Que vagi de la plaça Espanya fins a Castellà, etcètera. Hi ha múltiples opcions. El que hem de fer és que aquestes 20.000 o gairebé 20.000 i escaig persones que van en cotxe cada dia a Sabadell i que... Bueno, perdona, no són 20.000 que passen i 7.000 que es queden a Sabadell. Aquestes encara té més delictes, si perdoneu, que vinguin en cotxe. O sigui, Sabadell està relativament ben comunicat internament en transport públic, val? Distàncies caminables, etc, etc. Tenim trens, dues línies, tenim una bona xarxa d'autobusos, etc, etc. Per tant, aquesta gent podrien venir perfectament amb un mitjà de transport públic i desplaçar-se dintre de la ciutat, sigui, repeteixo, amb transport públic, a peu, amb bicicleta, etc, etc. Per tant, la solució no és fer una via perquè passin aquests cotxes, amagar-los sota terra, etc, etc, perquè vagi a un altre lloc, sinó fer un canvi modal de veritat. I aquí és on deia jo valentia, no?, per tirar això endavant, i recursos, òbviament, no? I hi ha un altre aspecte, sortir d'arrel de... Lluís parlava de les resistències, que hi són i seran, qualsevol mesura que es prengui. Però escolta, hi ha una cosa, una eina fantàstica que hem inventat els humans, sobretot amb aquest sistema capitalista al que estem, que és la comunicació. És a dir, hi ha molta gent que és capaç de convèncer els altres que allò que li proposa serà millor. Si ens va convèncer que el cotxe seria un bon invent, quan s'ha demostrat 100 anys després que ha sigut el pitjor invent que ha fet la humanitat, també el podem convèncer del contrari. És veritat que es convèncer una cosa totalment diferent al que ens havien convençut fins ara, però per exemple hi ha tots els joves o bona part dels joves que ja no tenen aquesta forma de pensar que tenia els seus pares, que tenim la generació, diem, dels 40s i 50s. Els joves ara, com deia José Luis, ja no volen un cotxe. Els joves volen un cotxe quan el necessiten, la resta del temps no el volen, no en volen fer res. Per tant, hi ha molt camí a recórrer, i això les administracions ho estan explotant molt poc. És a dir, el sistema capitalista, perdoneu, però les empreses, etcètera, ho exploten molt, però en canvi l'administració no ho explota. I per tant, jo crec que s'han de posar recursos, molts recursos, en campanyes de comunicació que ens expliquin quins són els mals que ens estan generant a tots plegats aquest model basat en el vehicle privat i quins serien els beneficis que trauríem si això ho canviéssim.
Aquesta resistència que ara comentava el Pau em fa pensar que quan va començar la transformació del carrer Sant Pere al centre, a Ràdio Sabadell van a parlar amb els comerciants i ens ho van pintar negre, que no se'n sortirien, que allò no els anava bé. Un any després tornem a parlar amb ells i ens diuen exactament tot el contrari, que això beneficiarà els seus negocis perquè hi passarà més gent, i passejarà i la zona està molt més pacificada. És aquella zona, és també la zona de Creueta, del sector centre Creueta, al voltant de l'escola Enric Casasses que ens comentava el Lluís. Per tant, està bé fer aquests passos per pacificar la ciutat. No sé si és el que haguéssiu volgut inicialment vosaltres o penseu que encara es podia anar una mica més enllà respecte del que demanaven els veïns de la zona.
Tota actuació és benvinguda. A mi em sembla que hem de ser receptius als canvis a la ciutat, viure'ls, testejar-los i provar-los, i si no són la solució, seguir reivindicant que s'incrementin les mesures per fer-ho. Jo, seguint el discurs, tenim exemples, per exemple, amb l'accés a Barcelona, doncs ara fa uns anys es va fer una inversió espectacular en el carril aquest del Busbau, que ha resultat ser caríssim, és a dir, és un luxe impressionant, i és caríssim, i no soluciona, no ho sé, quin percentatge del problema. Aquí, llavors, aquestes altres sortides, per exemple, un tramvia, no?, per connectar la ciutat amb altres zones, és més barat, no? Vull dir, no s'han de fer, s'han de fer infraestructures, però no són tan grans. Aquí hi ha un tema, i és, sempre pensant en gran, i, diguem-ne, jo, per culpa de la meva formació com a matemàtic, els sistemes tendeixen a aprofitar tots els recursos i els envaeixen. Aleshores, si posem més carreteres, s'ompliran de cotxes, totes, perquè a la gent li serà més fàcil, perquè el missatge és, sí, tens un cotxe a casa, compra't un segon, perquè el podràs fer servir. En canvi, si realment fer servir el primer és un problema, ningú pensa en adquirir un segon vehicle. Per tant, la idea ha de ser una altra, ha de ser fer aquestes inversions en contra del cotxe. I el cotxe el farem servir quan sigui realment necessari, i llavors potser ens acostumarem a uns altres usos. Hi ha moltes formes d'organitzar la ciutat, i diguem-ne que tota inversió que vagi a posar-los la vida més fàcil al cotxe, doncs és una passa endavant a endarrerir aquesta solució final, en el qual doncs potser les persones, quan circulem pels carrers, seguirem sent doncs el segon centre d'atenció.
Continuem parlant de mobilitat amb el Lluís Albarracín, el José Luis Barón i també el Pau Avellaneda, que ens acompanyen avui en aquesta taula de debat. Ells ho posaven, s'ha de trobar aquest equilibri entre el protagonisme dels ciutadans, el transport públic i deixar una mica de banda el cotxe, però en els últims temps també han sorgit doncs altres ginys que podem veure cada cop més de manera més freqüent, a banda de la bicicleta, evidentment, que està completament doncs instal·lada a la ciutat i el seu ús és molt habitual. El patinet elèctric és un altre mitjà de transport doncs que ha vingut i sembla que per quedar-se, i que també genera doncs cert debat i certa controvèrsia. Escoltem aquest reportatge sobre el tema i ara en parlem.
La conscienciació ciutadana al voltant d'una mobilitat sostenible ha fet que molts ciutadans hagi mirat cap a la bicicleta per convertir-la, a banda d'un mètode d'oci, en un mitjà de transport. Un camí que els països nòrdics han iniciat fa un bon grapat d'anys i que ha arribat a les nostres ciutats per quedar-se, però sense una infraestructura per convertir la bicicleta en una mobilitat segura. De fet, el govern quadripartit va intentar, durant el darrer mandat, posar ordre en els carrils bici i inventariar els deures que havia de fer la ciutat per facilitar el transport amb aquest vehicle de dues rodes, un camí que no s'ha completat i que el govern socialista encara no ha posat fil a l'agulla. De moment, en el darrer mandat, la ciutat ha guanyat tres carrils bici, el de la Ronda Ponent, el de la Rambla Ibèria i el de l'Avinguda Concòrdia. Dos d'aquests, el de la Ronda Ponent i el de l'Avinguda Concòrdia, han estat acompanyats d'una forta polèmica per l'espai que prenien el cotxe amb un sentit per cada banda i també per la dificultat de fer la càrrega o descàrrega i pels passos a nivell que s'han dissenyat per poder accedir als autobusos urbans. Però també s'han sentit crítiques per ser uns carrils bici sense gaires ciclistes fent-ne ús. D'altra banda, en l'àmbit interurbà s'esperava que a finals d'aquest any es posés en marxa el carril bici que ha d'unir Sabadell, Matadepera i Terrassa. Unes obres que fins al moment no hi ha constància que s'hagin posat en marxa. Un projecte de 4,1 quilòmetres de longitud que té un pressupost de 3.200.000 euros i, precisament, en aquest sentit, també hi ha en marxa un estudi per definir un carril bici que connecti Sabadell amb Sant Quirze. Això pel que fa a les bicicletes, però què passa amb els patinets elèctrics? Aquests ins van aparèixer primer com un element pels més petits i ara són un element habitual per les persones adultes, tant per fer-ne ús amb les seves cames com a tracció, com els més comuns darrerament, els vehicles elèctrics. De fet, la proliferació d'aquests patinets elèctrics està fent que la Direcció General de Trànsit estigui reflexionant sobre les normes d'ús d'aquests enginys. Per exemple, l'ENS ha explicat que la seva intenció és prohibir la circulació d'aquests vehicles i bicicletes per les voreres i, a més, impedir que puguin estacionar en aquests espais que estan destinats al pas de vianants. A més, l'organisme vol limitar la circulació de patinets i bicicletes elèctriques als 25 km per hora.
Obrim un altre debat, el de les bicicletes, el dels patinets elèctrics. Comencem per les bicicletes, si us sembla, amb aquesta aposta per part del govern quadripartit d'ampliar el nombre de carrils bici i intentar ordenar una mica la xarxa de carrils bici que hi havia fins ara a la ciutat. Com ho veieu? Quina valoració en feu?
Sí, bueno, en tot cas començo jo perquè vaig estar participant en les mesures i d'alguna manera, doncs, bueno, sóc un, no pare, però com a mínim un tiet, no?, d'aquestes mesures. Les situacions en carril bicicleta van començar fa més temps. Sí que és cert que el que jo comentava anteriorment era la resistència al canvi, era el que produïa que qualsevol actuació que es fes en relació a la bicicleta, doncs, tingués una reacció molt important. No es veia encara, ni des del punt de vista ambiental, ni des del punt de vista seguretat, ni des del punt de vista mobilitat, la necessitat de desenvolupar xarxa de carrils bicicleta. Ha estat ara, doncs, que ha coincidit amb el canvi aquest de paradigma que comentàvem, o amb el canvi de la mentalitat de la gent que ja veu que la ciutat no pot continuar amb la línia que està fent, bueno, que havia vingut visquent fins ara a nivell de mobilitat, que és quan comença a haver més desplaçament, perquè o la gent està conscienciada o aposta directament per aquest mitjà, o igual fins i tot no té més possibilitat a nivell de desplaçament econòmic, fins i tot de fer el desplaçament. Aleshores, és quan bueno, s'ha fet una aposta pel carril bicicleta que ha vingut per quedar-se. Ha vingut per quedar-se perquè el que necessita la bicicleta és estructures, és infraestructura. La infraestructura pot ser un carril bicicleta segregat, com s'han fet, o pot ser fins i tot amb coexistència, amb la mateixa plataforma, amb la línia que comentàvem. El vehicle, doncs, ha de saber que és un usuari més de la via pública i que ara, doncs, s'estan introduint altres elements que són especialment, i des del meu punt de vista, amb major seguretat les bicicletes, que són les que han de tenir protagonisme a les vies. Com comentava el Lluís, doncs especialment al centre de la ciutat tenim una secció de carrer que és una secció avançada amb els dos carros famosos de fa molts anys, que s'havien de creuar dos carros, per això teníem la secció de 4 metres de calçada, més una, bueno, una espècie de voreretes que en molts casos no són les més adequades hores d'ara. Amb la qual cosa, doncs, el que tenim és una secció resultant, doncs, on és pràcticament impossible encabir d'una forma com si fos segregada a tots els mitjans de l'esport, i especialment bicicletes o carrils bicicleta, i el que s'ha de fer és pensar, dir, escolta, no, la calçada no és del vehicle, la calçada és de tots aquests enginys o les bicicletes, les bicicletes primer i tots els altres enginys que circulin, perquè, com bé comentaves, estem parlant de velocitats de 25 km/h que arriben a assolir. A més, són unes velocitats que, respecte al vianant, un vianant de passeig està a l'entorn de 3,5-4 km/h, un vianant que té un passeig una miqueta més alegre ja va a 5 km/h, fins a 6, doncs, que seria ja el límit entre començar una miqueta a córrer o fer marxa, pràcticament començar a fer esport. Aleshores, és incompatible la velocitat d'un enginy d'aquest tipus. Fins i tot els accidents que malauradament hem tingut a la ciutat han estat provocats per aquest excés de velocitat, ja sigui per atropellar alguna persona o ja sigui perquè han creuat alguna via amb una velocitat transversal que supera la del vianant i l'habitual, doncs, que el conductor, doncs, percep amb la seva experiència habitual. A partir d'aquí, doncs, bueno, han sortit altres enginys que bueno, hem de valorar si han vingut a quedar-se o no. I com us comentava, des del meu punt de vista, és, per mi la bicicleta és el millor enginy, perquè a més és sostenible, és tracció animal, diguem-ho així, som nosaltres els que estem provocant, que a més és saludable, ens afavoreix a nivell de salut. I els altres enginys que han vingut, doncs, sembla una miqueta com traslladar la comoditat, entre cometes, del cotxe o d'altres mitjans, dir, no, un patinet però ha de ser elèctric. Ostres, per què ha de ser elèctric? El que hem de fomentar és una mobilitat sostenible, és unes emissions baixes a nivell local i a nivell global també, i no pot ser que tinguem residus de bateria, no pot ser que tinguem una altra mobilitat. Si el que volem anar és més ràpid, doncs les bicicletes perfectament poden assolir els 25 km/h amb una persona, doncs, que faci un trajecte normal. L'ideal és, bueno, 20-15 km/h. I els altres enginys, què és el que ha passat? Fins i tot comentaves que la DGT ha començat a regular. És lògic, perquè és que han començat a aparèixer patinets que no són patinets, que són scooters, que són pràcticament motocicletes amb seients, amb paravents, amb tota una sèrie de coses que dius, això ja no és un patinet. Ja no és el que ens agrada, que els nens portessin el patinet cap a les escoles, que és el que hem de vetllar, que puguin fer aquest trajecte segur, sinó que ja són coses completament, ja són vehicles i que consideren que poden circular per la vorera o que poden circular pels itineraris que nosaltres de moment hem habilitat per les bicicletes, perquè de moment sí que es pot permetre aquesta coexistència, perquè la intensitat encara de bicicletes malauradament no seria la desitjada.
I a banda d'això que plantejava el José Luis, i també de la regulació que es planteja a la Direcció General de Trànsit, que el Cas Sabadell comenci a pensar efectivament en una ordenança que pugui regular tot això?
Sí, és evident que això és hi ha un tema que és ordenança, però hi ha un tema previ, no? que és la reflexió que ha de fer l'ordenança abans de començar a reformar-la, diguem, no? Que és per què volem que serveixi el nostre espai públic. Sí? Avui, tots aquests problemes que explicaves tu, que explicava el José Luis, no? de vehicles a la vorera, patinets, etc, són un problema, és evident. Però per què són un problema? Perquè aquests vehicles no poden anar pel 60% de l'espai que ens explicava el Lluís abans, no? Que està dedicat al cotxe. Que resulta que el cotxe té el 60%, és, corregeix-me José Luis, però crec que a Sabadell estem al voltant d'un 15% d'ús del cotxe, sí? El 60% sí. Van a peu, un 15% aproximadament autobús, amb transport públic, sí, i un 15% cotxe, per tant, pel 15% dels desplaçaments estem dedicant el 60% de l'espai públic. Doncs, punyetera, d'una vegada, fem la reflexió i canviem aquestes proporcions, sí? Traiem-li l'espai al cotxe i donem-li tots aquests altres ginys, i aquestes bicicletes, aquests patinets, etc, tots aquests ginys, que no hagin d'anar per la vorera, perquè hi van no perquè els hi agradi, hi van per necessitat, per seguretat, perquè tothom, quan surt de casa amb aquests ginys, vol arribar viu a casa seva o al lloc on vagi. Val? Doncs hem de fer que tots aquests ginys, tots aquests mitjans que van a més de 6 km/h, puguin baixar la calçada. I per fer això només hi ha una opció, que és que el cotxe s'adapti a la velocitat d'aquests ginys. Val? I aquí és quan apareixen els espais de cohabitació, els carrers de cohabitació, no? Que poden passar cotxes, i tant que sí, només faltaria. Val? Segurament hem de moderar el volum de cotxes que passin, hem de rebaixar molt el número de cotxes que passin, però sobretot hem de baixar la velocitat. Val? Els conductors s'han de comportar d'una altra manera en aquest espai, i això s'ha de fer efectiu. I a partir d'aquí hi ha l'apunt aquest del si carrils bici, no carrils bici. No, els carrils bici han de ser l'excepció a les ciutats. Ara, els haurem de posar en aquells llocs on efectivament hi hagi un trànsit que tan important que no puguem treure, que ens obliga a fer carrils bici per un tema de seguretat. Però la resta de carrers de la ciutat no hi haurien d'haver carrils bici. Les bicis han d'anar pel mig de la calçada. I de fet la regulació de la DGT ja ho diu. Sí? I aquí entrem una altra vegada al tema aquell de la comunicació que deia abans, no? És que sí, ja hi ha una normativa, no ordenances, no? Hi ha una normativa a la DGT que diu que les bicis han d'anar pel mig de la calçada. Tu veus algun ciclista anant pel mig de la calçada a Sabell? No, perquè no s'atreveixen, perquè els cotxes els fan fora, val? Doncs potser a nivell de comunicació s'hauria d'explicar això, campanyes de comunicació que podeu fer aquí a la ràdio, el diari, etc, etc, però és que a més senyalètiques al mig del carrer. O sigui, hi ha moltes ciutats on han posat una espècie de carrils bicis interromputs, un tram de 10 metres on hi ha una bici pintada i dues línies al mig del carrer, de tal manera que el ciclista sap que aquell és el seu espai i el cotxe també, val? I hi ha un element previ que ha d'acompanyar, no, que ha d'estar inclòs en aquestes ordenances, que és la velocitat de circulació. Clar, és que estem demanant a les bicicletes o als patinets que no vagin a més de 25 km/h i els cotxes els deixem a 50. Com s'entén això? Doncs baixem els cotxes a 25, que tothom vagi a 25, no? I aquí llavors ens atendrem tots plegats.
Sí, això és un dels temes que s'estava, des de fa molt de temps, s'està plantejant la limitació a 30 km/h, perquè precisament, doncs, i això el Lluís ho coneix perfectament, clar, no és el mateix. La civilitat de l'accident, doncs, no és la mateixa a 50 km/h que a 30 km/h. Clar, el que s'ha d'evitar sempre és que es produeixi l'accident i intentar, doncs, identificar totes aquelles causes que el puguin produir. És la teoria aquella dels formatges, no? Que el formatge té uns forats, té unes làmines, aleshores, doncs, perquè es produís l'accident, doncs, ha de travessar tota una sèrie de làmines. Aleshores, clar, com bé comenta Pau, doncs s'ha de regular la velocitat del vehicle. A les ciutats, igualment, doncs, els elements, fins i tot els elements de reducció de velocitat que nosaltres instal·lem o les ordenacions que fem de carrers, doncs no estan pensades per ciutat, estan pensades per vies interurbanes a nivell de regulació, i a nivell de ciutat, doncs, hem de repensar, doncs, com plantejar-ho, perquè quan veus algun manual, doncs et diu, no, a 50 km/h, no, és que nosaltres no volem que circulin a 50 km/h, volem que circulin a 20 km/h com a màxim en aquells punts, doncs, on volem regular.
Clar, zones 30 a la ciutat n'hi ha. A l'entorn de les escoles estan, doncs, marcades, senyalitzades, però la realitat, perquè jo ho veig quan porto els meus fills a escola, anem caminant i has de vigilar tu, no el vehicle, has de vigilar tu, perquè en els passos de vianants, la majoria dels cotxes, jo posaria la mà al foc, però no van a 30. Llavors, no sé si cal ser també més dur, perquè al final el ciutadà, quan li toca la butxaca, també de vegades, doncs, reacciona. No sé si pot ser, a banda de la pedagogia que podem fer, una altra via a explorar per intentar, doncs, canviar la situació.
Jo crec que s'han de fer intervencions des de diferents punts de vista, és a dir, atacar un problema des de moltes opcions. Canviar la normativa és part de la solució, però les normatives són papers, avui en dia són PDFs penjats al núvol, i aleshores no actuen directament sobre el comportament de les persones. Que hi hagi un 30 enorme dibuixat en vermell a terra no garantitza que aquell vehicle vagi a sota de 30. Si posem un radar absolutament a cadascuna de les cantonades, cosa que no farem, no ens ho podem permetre, i jo penso que les inversions públiques no han d'estar pensades en controlar els ciutadans. El que hem de fer és, doncs, per una banda, explicar el missatge, per una banda, educar, i per una altra, potser, incidir i posar elements que siguin directament dissuasoris. Hi ha molts tipus d'elements que es poden posar a les calçades per dificultar que un cotxe vagi més de 30, fer-li pujar, no sé com es diu en català, badens, i tornar a baixar tal i qual, i en canvi que el ciclista, que la persona que va amb un patinet, per exemple, doncs pugui passar per un espai reservat per ell al mig, diguem-ne, perquè no li sigui tan difícil. És a dir, s'han de fer actuacions. Una altra pot ser, doncs, evitar que els cotxes passin per determinats carrers, no diríem ara que s'hagi de tancar tot, i buscar aquestes solucions. El carril bici, doncs, al final és una solució que només es farà servir quan estigui implantat. Per tant, ens hem d'esperar a que funcionin. Però si aconseguíssim que tots els carrers fossin carrils bici, perquè també hi passen la bici, doncs, en el fons és una solució molt més pràctica. I, de fet, és més barata. És a dir, ens surt, és més econòmic per tots. Llavors, és qüestió de replantejar la normativa, però també actuar, és a dir, posar elements, canviar direccions de carrers, refer les cantonades de les voreres, perquè si una furgoneta no pot passar, doncs que no pugui passar, i aleshores ens evitarem, doncs, que aquest tràfic, doncs, afecti a diferents zones de la ciutat. Al final, reduir la velocitat, en el fons, no només ens dona més seguretat, sinó que fa que la circulació flueixi d'una forma més calmada. Les altes velocitats puntuals provoquen grans frenades normalment, i això, no, en els àmbits de sistemes dinàmics està estudiat, és més difícil que tot un carril camini de forma, no, amb un flux estable, si es va més de pressa del que toca per aquella via. Per tant, vull dir que són moltes vegades tots aquests efectes, però s'han d'atacar des de molts punts de vista. També tindríem, per exemple, el tema dels espais on dipositar, on deixar, on aparcar bicicletes, patinets, o el giny que tinguem d'aquí 5 anys, que serà diferent del que estem pensant ara, segur. Vull dir, algú traurà alguna plataforma nova. Per tant, s'han d'habilitar aquests espais. Si tu tens una bicicleta, però t'has de garantir que a casa i al lloc del desplaçament, a la feina, etc., has de poder deixar-la bé, doncs això ho fa una dificultat. Però és que si vols anar a una botiga, necessites aquests espais per guardar-la amb seguretat, i no el tema dels robatoris existirà mentre no tinguem una forma clara de controlar-ho. Vull dir que és molt difícil. Vull dir que són totes aquestes accions a diferents nivells que s'haurien d'anar alineant per aconseguir aquests objectius.
Doncs hem començat aquest procés de transició, esperem que culmini i que mica en mica anem canviant els nostres hàbits per fer les nostres ciutats més segures i també més respirables. Agraïm que avui ens hagin acompanyat el Lluís Albarracín, de Protegim els Vianants, el Pau Avellaneda, urbanista, i també el José Luis Barón, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Sabadell. Fins aquí el Cafè de la Ràdio d'aquest divendres 25 de novembre. Recordeu que nosaltres ens hi tornem a posar com cada dia el pròxim dilluns a partir de les 9 del matí. Que vagi bé, bon cap de setmana.